21 anys amb tu.
A Ivetres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui de molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 25 d'abril. I avui el programa va de pedres, però no de les del carrer ni de les que es fan servir a la construcció, de les pedres que col·loquialment és com es diuen els càlculs renals. Avui tindrem amb nosaltres als estudis d'Ivetra Ràdio el doctor Toni Cervera. Ell és especialista en urologia, expert en càlculs renals. És, a més, el cap d'urologia de Clínica Juana Miramar i adjunt al servei d'urologia de l'Hospital Comarcal de Manacor. Sabrem per què surten les pedres, com es lleven, per què fan tant de mal i per què, que han de fer, el manco intentarà perquè no tornin a sortir, que va molt més enllà de beure molta aigua. A més, sentirem testimonis de pacients que han estat operats de càlculs renals. Sabreu què heu de fer per tal de prevenir-los. A més, xerrarem dels estudis d'infermeria que amplien la seva oferta universitària i això d'aquí uns anys pot repercutir positivament en la retenció de personal, una retenció de talent, en definitiva, en una comunitat amb manca d'infermeres. Igualment, vos contarem una iniciativa perquè les persones amb sordesa o qualque problema auditiu puguin fer tràmits als seus municipis sentint bé, comunicant-se com mereixen. Són alguns dels temes en portada d'avui, però n'hi ha d'altres, així que ja no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la setmana. Els contem una iniciativa que té en compte les persones sordes amb qualque tipus de problema en la seva audició i ens volem sensibilitzar i també empatitzar amb aquestes persones que, moltes vegades, la societat, sense voler-ho, les aïlla injustament. Laura Calafat té més detalls. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients d'arreu de les illes. El Consell de Mallorca posarà a l'abast de tots els municipis un cartell informatiu impulsat per l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat Universal de l'IMAS, en el qual es recullen una sèrie de recomanacions bàsiques per facilitar la comunicació amb les persones amb discapacitat o pèrdua auditiva, una nova eina que té com a objectiu garantir la plena inclusió i l'accés a la informació.
Aquest recurs senzill i pràctic es posa a disposició dels ajuntaments per facilitar l'atenció a la ciutadania i també avançar en la millora de l'accessibilitat als serveis municipals. Per aprofundir una mica més en com millorarà aquesta comunicació, ja conversam amb Maria Francesca Rigo. Ella és directora insular de Persones amb Discapacitat del Consell de Mallorca, que a més hem de dir que sempre ens agrada destacar les professionals sanitaris. Ella és psicòloga. Molt bon dia, Maria Francesca, benvinguda a Vida Saludable i Vita Ràdio. Com està?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per donar-nos espai per explicar aquesta iniciativa.
Encantats. Mem, quin és l'objectiu? Eliminar sobretot les barreres comunicatives?
Sí, un dels objectius principals és fer una passa més cap a l'accessibilitat universal per garantir que qualsevol persona pugui accedir de la millor manera possible i comunicar-se amb totes les oficines d'atenció ciutadà que hi ha del Consell de Mallorca.
Uh-huh. I en què consisteix aquesta mena de guia visual que es col·locarà, crec, als llocs d'atenció al públic de tots els ajuntaments o consistoris, com està comentant?
Mira, és quasi una miqueta de sentit comú, però moltes vegades ens oblidam. I quan tenim davant, ens hem de comunicar amb una persona amb una pèrdua auditiva o amb una discapacitat auditiva, doncs ens posem a actuar o a xerrar d'una manera estranya i les mateixes persones amb aquestes necessitats de suport ens explicaven un moment donat que a vegades ens criden, ens xerren estrany, ens infantilitzen les frases i arrel d'aquestes converses i de recollir aquesta demanda varen decidir fer una cosa tan senzilla com un cartell informatiu, allà on hi ha quatre pautes, són una sèrie de pautes molt bàsiques per tenir en compte i per recordar a l'hora d'iniciar una comunicació amb una persona que té aquesta necessitat de suport, en aquest cas, en temes de pèrdua auditiva. I quatre moments de la comunicació, abans de parlar, quan xerram, si no ens entenen i quan estem en grup, sempre és veritat que tot el cartell està fet amb lectura fàcil, també, frases curtes i molt bones d'entendre, per poder això també facilitar l'accessibilitat a tothom. I pretenem això, sensibilitzar a tota la ciutadania, tant els personals funcionaris que estan en els ajuntaments, en les oficines d'atenció al ciutadà, o en els mateixos ciutadans, quan venen, per tenir en compte, amb una simple lectura fàcil, pues, entendre com han d'iniciar aquesta conversa.
Bon dia, Maria Francisca. Per tant, seran una mena d'il·lustracions, no?, que contenen propostes d'actuació davant diferents situacions amb persones amb dificultats auditives.
Sí. Mira, la idea és aquesta, recull aquesta demanda per poder donar aquesta facilitat. És a dir, simplement és això. És, per exemple, abans de parlar, bueno, garantir que tenim l'atenció plena de l'altra persona, posar-nos davant, posar-nos a la mateixa altura, que moltes vegades fem una altra tasca mentre ens hem d'iniciar la comunicació, li donant l'esquena, no miràvem els ulls, o mos posàvem a cridar, una cosa que dius, no necessito que el cridi, necessito que xerris a poc, en frases senzilles, miràvem els ulls, i amb això ja moltes vegades millorar d'una forma molt important la comunicació.
Clar. És una obligació de les institucions posar les coses fàcils en les persones amb qualque diversitat funcional o problema, facilitar-ne la comunicació?
Mira, jo, evidentment hi ha una normativa que ho regula, però ja no parlaria tant d'obligació, parlaria de deure. És un tema d'ètica. Les administracions públiques estan per atendre el ciutadà i en qualsevol de les seves necessitats. Per tant, és responsabilitat dels qui estem a l'administració garantir o fer tot allò que sigui possible per garantir que això sigui efectiu i que la nostra feina de la millor manera possible i sobretot que el ciutadà se senti ben atès. No és un tema ja tant d'obligació, que sí, és un tema d'ètica i se fa principalment perquè és la nostra responsabilitat. Independentment de la norma, que sí que evidentment és ISOPAU, que és l'oficina per la promoció de l'accessibilitat universal, una de les seves funcions és aquesta. Però més enllà d'això, jo crec que hi ha el deure de fer la nostra feina de forma responsable, i aquesta és una d'elles.
Per tant, Maria Francesca, aquesta iniciativa permetrà que qualsevol persona pugui fer les activitats de la dia a diària de la manera més autònoma possible, els tràmits que tots fem a diari, no?
Sí, aquesta iniciativa el que pretén és sensibilitzar. Pretén visibilitzar una cosa tan senzilla com iniciar una conversa amb una persona, en aquest cas, que tingui una dificultat auditiva o una discapacitat d'aquest tipus. Simplement això, pretén tocar consciència i facilitar que tot això sigui viable, vull dir, i de la millor forma possible. I que tots els que tenen contacte amb els ciutadans doncs tinguin clar aquestes quatre pautes que ja només serveix per aquest col·lectiu. En realitat, m'ho serveix a qualsevol de nosaltres.
Uh-huh. I quina era la resposta de l'Associació de Persones amb qualque sordesa? No sé si s'han adreçat a vostè o a l'IMAS per agrair positivament la proposta, o té qualque input de qualque persona amb problemes d'audició?
Sí, bé, això, més d'aquesta iniciativa és tenir reunions amb les entitats i amb les persones, en aquest cas, amb discapacitat auditiva. Neix de les seves demandes, de converses amb aquest col·lectiu i d'explicar molt la necessitat que tenen. A partir d'aquí, començant a fer-hi feina, i ara quan ha sortit, sí que es veu que les entitats col·laboradores amb nosaltres i que nosaltres més, del tercer sector, ens han fet arribar que estem contents amb aquesta iniciativa i que formaríem part d'aquesta difusió també d'aquest cartell, perquè no només pugui arribar als ajuntaments, sinó que qualsevol entitat o associació que ho vulgui tenir, que faci feina de cara al públic, ho puguin penjar i no tindran cap problema a fer-ho arribar.
Maria Francesca, vostra psicòloga, creu que de vegades no pensam en les persones amb problemes d'audició i això realment provoca el seu aïllament social perquè no entenen la conversa o la comunicació? Hem de fer més tots com a societat?
Jo crec que hem de fer més tots en qualsevol necessitat de suport. No som conscients de que a vegades tenim una persona davant que tal vegada simplement necessita aquestes quatre coses senzilles. I les persones, la discapacitat auditiva és la discapacitat que és invisible. Ningú no la detecta en primera vista. Per tant, mos pensam que aquella persona no està prestant atenció, o fem un judici anticipat de que és un tema d'actitud de l'altra persona i és realment una discapacitat o una necessitat de suport que realment els pot provocar en aquest col·lectiu, els pot provocar un malestar important, perquè en realitat se senten que atacats moltes vegades per una cosa que no és un tema d'actitud, sinó és un tema de que necessiten simplement que tinguem en compte aquestes quatre pautes. Jo crec que en tota aquesta feina que s'ha fet de recollir aquestes demandes, a part del cartell, que és una actuació més, també s'ha fet molta feina en el tema del bucle magnètic, que és un tema que també vàrem posar en marxa i que gràcies també a la col·laboració de les entitats, una entitat, per exemple, com ASPAS, que és una entitat referent a nivell de totes les illes en temes d'atenció a les persones amb discapacitat auditiva, Els cartells és una passa més. Jo crec que en queden moltes encara, però és aquesta feina conjunta que fa que després totes les actuacions que se facin tinguin una garantia d'èxit, perquè està fet des de base a un treball conjunt d'usuari, entitat i administració, que jo crec que és la col·laboració ideal per dur qualsevol projecte endavant.
Així és. I de moltíssimes gràcies, Maria Francesca Rigo, directora insular de Persones amb Discapacitat del Consell de Mallorca, per atendre'ns, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Xerram ara de docència i d'ampliació d'estudis universitaris. Infermeria es podrà estudiar a les Illes a partir del pròxim curs de setembre en fins a 4 facultats. Sí, sí, ho han sentit bé. I en una comunitat on falten infermeres és una gran notícia, perquè en acabar els estudis, si la Sanitat Balear aconsegueix retenir talent, es podria posar fi en aquest problema endèmic de professionals no només a Balear, sinó a tot Espanya.
En aquest sentit, aquesta setmana ha estat notícia que la Universitat Nebrija i Hospital Esparque, de la mà de l'Hospital Parque Llevant com a centre de referència, han presentat conjuntament el nou grau d'infermeria que començarà a impartir-se a Balears a partir del pròxim curs.
Això serà una vegada el govern de les Illes Balears autoritzi l'inici de l'activitat acadèmica. El projecte compta la inauguració del campus d'infermeria Manacor Hospital Parque Llevant, previst per al curs 2026-2027, situat, com dèiem, a la localitat de Manacor i concebut com un espai formatiu que integra docència universitària i pràctica clínica en un entorn assistencial real. Per ampliar aquesta notícia, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic la doctora Isabel Borràs, directora gerent del mencionat hospital de la comarca de Llevant. Benvinguda, doctora, com està?
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Ha estat una setmana important, t'imagino, no?
Bueno, sí, la veritat que sí, que estem molt emocionats, molta il·lusió amb aquest repte que tenim nou i esperant que tot vagi molt bé.
Què suposa per a vostè i per al seu hospital participar en la posada en marxa d'aquest nou grau en infermeria?
Bueno, per tot l'hospital, com us podeu imaginar, doncs és un repte molt important, com deia. Nosaltres ja fa anys que tenim alumnes d'infermeria de SUIP, de la Universitat de les Illes Balears, i també d'altres graus de psicologia, per exemple, també tenen un curs d'oficiar d'infermeria, administratiu, no? Però per primera vegada estarem vinculats a una universitat i això, evidentment, suposarà un canvi per l'hospital. Per nosaltres és un exercici de responsabilitat, no? De formar aquest nou professional. També estem coneguent el que és el funcionament d'una universitat per dins, no? Sempre s'havíem anat com alumnes entregats papers per apuntar molts, no? I també això és molt important per nosaltres, conèixer altres camps que no... que són més desconeguts.
Evidentment, són els tràmits quan ja van de la mà d'una universitat, efectivament, ja tots els tràmits els fan conjuntament. Quantes places per curs disposarà el grau, doctora?
El grau començarà amb 40 places i la intenció és que ben aviat, en els següents anys, puguin ser 90 places.
Doctora, bon dia.
Bon dia.
Tindrà, aquesta nova facultat tindrà un equip de professors, d'investigadors i de gestió, que seran professionals del seu centre?
L'equip de gestió que durà totes les universitats serà propi de la universitat, com és ben lògic. I llavors els professors les aportaran nosaltres i també haurà els hospitals de la illa i també d'altres comunitats autònomes que aportaran aquests professionals. Nosaltres en aquest moment ja tenim equip professional que estan donant classes a SUIP i altres bandes d'Espanya i també a algunes universitats estrangeres, fonamentalment alemanes, i entenc pues, que la selecció de personal començarà un d'aquests dies i serà, pues, serà de diversos hospitals, com és lògic.
Manacor, una ciutat tan important de les Illes, disposarà d'un campus universitari. Se diu aviat.
Bueno, sí, i tan aviat, no? Jo crec que realment és un... que encara no mos feim... No som conscients encara pues, de la importància que pugui tenir aquest fet pues, per Manacor i per tota la comarca, no? Jo estava pensant fa una estona pues, com hi ha altres ciutats que poden ser d'aquest tamany, de vegades més grosses i més petites que Manacor, pues, que són molt famoses per als seus campus universitaris. I llavors, esclar, sempre tenir més estudiants, sempre dinamitza molt la vida, sobretot la vida cultural, la vida estudiantil que tot coneixem. Evidentment, també hi haurà una part econòmica que s'ha de dir. Ara són 40 estudiants que apareixen pocs, pues, a la llarga, en el mig plat, seran quasi 400. Llavors, jo crec que serà molt important.
Sí, sí.
I per nosaltres també, per l'hospital, amb aquest aspecte, que nosaltres vam començar fa 13 anys. I tot el que és la nostra zona d'influència, que nosaltres li dèiem pues, des d'estar a Santanyí, tota aquesta zona del Llevant i un poc més, ens ha acollit sempre molt bé i ens ha tractat sempre molt bé i els pacients sempre han confiat molt en nosaltres. I nosaltres per això pues, en part és una forma de tornar, no?, en aquesta comarca el que han fet per l'hospital i per nosaltres. Els pobres tornen al llit, pues, amb aquest grau d'infermeria, pues, que evidentment fins fa uns anys no ho havíem pensat, no?
Doctora, evidentment, ho està comentant, vostès formaran pràctiques a les infermeres al seu hospital, com han fet en psicòlegs i en altres professions. Això vol dir que faran un esforç per retenir i triar talent. No ens interessa, jo crec, com a societat, amb un deute històric que tenim d'infermeres que parteixin altres comunitats o països.
No, evidentment això és així, no? Tots sabem que han crescut molt, afortunadament, les infraestructures sanitàries. Aquestes infraestructures s'han de mantenir professionals i en aquest moment se'n fan falta, no? Nosaltres, evidentment, els bons professionals i les bones persones, havia que nosaltres intentarem fer-los una oferta de feina que se quedin aquí nosaltres. També és vera que hi ha molts condicionants, però és que una persona tria on ha de fer feina i on ha de viure, no? Nosaltres, a vegades, quan la gent se'n va, li demanem com així i ens sorprendria el que ens contesten. Nosaltres ho intentarem fer el millor possible, intentarem formar bons professionals, intentarem que ells ens coneguin i, evidentment, que al final pues, quedin en nosaltres.
Ara, doctora Borràs, anem a fer un poquet de mirar cap enrere un bon grapat d'anys. Vostè va estudiar medicina fora de les Illes. Ara mateix l'oferta universitària a les Balears, tant pública com privada, perquè fa a graus sanitaris, és molt, molt variada i completa. Dirien que es qui vulgui dedicar-se a la salut no fa falta partir fora.
Sí. És així, jo crec que això és un gran, gran avantatge, no? No sé si perquè encara ja me'n recordo la penada que va passar amb ma mare quan m'anava. Llavors, jo crec que si avui en dia podem evitar aquest tema que alguns pares, no?, que no passin tanta pena, però ja haurà valgut la pena tot aquest esforç. Bé, evidentment, jo penso que aquí a Mallorca hi ha molt bones universitats, hi ha una universitat molt bona, hi haurà molt bones universitats, i no fa falta. Actualment, jo crec que sortir de fora. A més, se poden fer Erasmus, se poden fer cursos a l'estiu, amb altres universitats, en el estranger.
Màsters, doctorats, no?
Exactament. Jo crec que avui en dia pues, és molt confortable per les famílies. Suposo un estalvi econòmic també molt important és que una persona pugui quedar aquí a estudiar i tindrà pues, el mateix nivell que qualsevol altra banda.
I de moltíssimes gràcies, doctora Isabel Borràs, directora gent del Mencionat Hospital de la Comarca de Llevant. Gràcies per atendre'ns i fins una altra.
Vale, moltíssimes gràcies, vosaltres. Adéu.
Laura, has tingut mai pedres?
Jo no, afortunadament.
En coneixes algú que hagi tingut?
En conec.
Sabràs que és molt molest, diuen que fa una maler, perquè jo tampoc n'he tingut, afortunadament, però mon pare sí.
Diuen que fa més mal que un part.
Això mateix. D'aquí uns instants, no vos mogueu, que ningú canviï l'emissora, perquè, evidentment, xerrant de càlcul renàs amb el doctor Toni Cervera. Fins ara, vida saludable.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat i jo sona la sintonia de l'entrevista presencials als estudis de IB3 Ràdio. I avui, a Vida Saludable, vol abordar els càlculs renals, el que es coneix comúnment i de forma col·loquial com a pedres. Per què s'originen? Com es poden prevenir? I el més important, com es tracten? Com es lleven?
De tot això, en conversem ara amb el doctor Toni Cervera, cap de Servei d'Urologia de Juaneda Hospital Miramar, que ja és aquí amb nosaltres i qui també és adjunt d'Urologia a l'Hospital de Manacor. Hem de dir, i després ens ho explicarà ell, per què hem triat el doctor Cervera per aquesta entrevista, perquè és un metge balear que forma internacionalment a metges en la tècnica que ell ha millorat ell mateix i avui ens ho contarà.
Benvingut, doctor Toni Cervera, Biosuable i Vitradio, com està?
Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
Sí, perquè està entre Palma, Manacor, no? Li toca passar consulta per tot.
Sí, clar, clar, tens la meitat ara de la feina a Manacor, que allà són cap de secció, i la meitat de la feina a Palma a la Miramar, sí, sí.
Més, coneixo molt un amic nostre, que és el doctor Benejam.
Hombre, que l'he vist aquí per la ràdio, per la tele...
I ara que és president, no?
Hombre, jo no sé si dir-li ja il·lustríssim o no sé com dirigir-lo, li faig una reverència cada que la veig. Sí, sí, una eminència.
A veure, doctor Cervera, primer de tot ens agrada fer una miqueta de pedagogia. Què entenem per càlcul renal, perquè la gent ho entengui, els oients?
Pues un càlcul de ronyó, el que entenem per càlcul de ronyó, el que tothom pensa, una pedra, és una pedra dins del ronyó, res més. I per què se forma això? Una pedra dins del ronyó se forma perquè de dins de l'orina n'hi ha partícules molt petites, com orenetes microscòpiques, sempre n'hi ha, i hi ha d'haver. Quan l'orina se concentra o quan l'orina no flueix molt bé, comencen a precipitar, s'ajunten i se van acumulant i fan una pedra.
Que després xerrem del mal que fan. Qui és més susceptible de patir càlcul renal? Hi ha un perfil genètic? És hereditari, doctor?
Pues mira, les dues coses. N'hi ha casos hereditaris, però són molt pocs. Són molt pocs i és que ho té, ho sap, perquè son pare ho tenia, el seu padrí ho tenia, i ja se sabia, i el teu fill ho tendrà.
Llavors, i ja li han xerrat, no?
Sí, sí, ja li han xerrat i ho ha vist tota la vida de petit, i comencen de nin. Són casos com la cistinúria, per exemple, doncs tindràs pedres tota la vida, i és molt difícil de compondre, perquè és un gen que se va... Però són pocs casos. Ara, és molt més freqüent un factor genètic, però no hereditari directe. Vol dir que tens molta més predisposició a tenir pedres que una altra persona que no té aquests factors, però no vol dir que les tinguis. Vol dir que has d'anar amb més cura i has d'anar amb més compte per no tenir-les. Vull dir, has de tenir més precaucions.
Doctor Memi, factors de risc per gent que no, ja no tingui aquest component genètic? Població diana. Beure poca aigua, dietes altes en sal i sucre, excés de proteïna, obesitat. Quins són els factors de risc?
Exacte, tot el que has dit. L'obesitat és un factor de risc, la diabetes és un factor de risc, tots els factors que alteren les artèries, que alteren les petites artèries, també són factors de risc, com azúcar, colesterol, hipertensió, per exemple. I després, els factors externs, que venen de fora, més importants, és la quantitat d'aigua i la quantitat de sal. Això és el que hem de saber. La sal és el més important de moltes pedres en general. Pedra n'hi ha molt de tipus, de moltes... Si tens una pedra de ses hereditaris que en xerra tantes, mira, t'oblides de la sal i... Uh-huh. Però si, en general, la sal és el factor principal juntament amb l'aigua.
Quanta aigua hem de beure en el dia? Perquè, clar, els rotllons els va bé, però no fa falta treballar massa la pròstata si beveu en excés, no? Exacte. Hi ha com un mit aquí, 2 litres, 3 litres...
Un mantra.
Sí. No se sap bé, perquè després sí. Hi ha gent, no, també beure massa aigua també és perillós.
Vale, pues jo te dic, jo som uròleg. Llavors, quanta més millor, vale? Per ronyó. I això és el meu òrgano. Jo quan eres ronyó, quanta més aigua millor. Però què passa? El ronyó està dins d'un cos, d'una persona. Aquesta persona té un cor, té uns pulmons, té uns altres òrgans que també hem de cuidar. Si una persona de 80 anys li posa 4 litres d'aigua, s'infla. S'acumula l'aigua, les cames, el cor, no pot moure tanta d'aigua. Llavors s'han de trobar un equilibri. Si una persona té 20 anys, tu li fiques, ell beu 6 litres d'aigua, orina 6 litres d'aigua, està encantada. Però ha de beure cada cas. Llavors, un bon equilibri, en general, per beure aigua, és d'haver 1,5 litres, 2 litres al dia. Això val per tothom, persones sanes, que no han tingut pedres, per no fer-ne. Una persona que ha fet pedres, o que té una tendència a tenir pedres, per exemple, una associació genètica, diem, mon pare em feia tal, i he d'anar en compte... Ha de passar 2 litres de dia. Cada dia d'orina. Per orinar 2 litres cada dia, has de beure en funció del que fas. Si no fas res especial, beus 2,5 litres, més o menys ja estàs orinant 2 litres. Però si sues, fas exercici, ets ciclista, el que sigui, doncs has de beure molt més, el que sigui, per orinar 2 litres.
Doctor Cervera, abans comentaven a Laura i li demanava pels factors, això d'aliments amb molta sal, amb molt de sucre, beure poca aigua. Tothom ho sap? però tothom cau. Vull dir, no anem estressats i no bevem, les dietes ultraprocessades tenen molta sal, la bollera industrial avui en dia està massa normalitzada, i mos costa realment els hàbits saludables cuidar-los. Després arribam i quan vostè fa les preguntes, diu, ai sí, igual sí que és que menys molta sal, ai, és que igual hauria de beure més aigua. Ostres, no? Sabem, però no ho feim.
Bueno, és que som persones i feim una vida en una societat que tu surts a sopar i fas una vida social i fas una activitat normal i no vives en una pequeña vitrina on prens només lo necessari per estar sano, perquè llavors no en viuries. Llavors has de tenir unes precaucions bàsiques, però jo entenc que la gent pues no puede comer ruibarbo todos los días, o sigui que és, i comer bròcoli solamente, perquè per això
seria una vida molt trista, no?
Això, mira, jo m'estim més viure un poc menys, però més feliç, no? Però, vamos, de dins d'un límit, pues, una cosa normal.
També excés de vitamina C o medicaments, certs medicaments, poden ser perillosos, doctor?
Mira, els medicaments no són el problema. És vera que poden ser, és el que dius, però no són el problema. Per què? Perquè un excés de vitamina D ha de ser un excés clar de vitamina D. No és una persona que pren un poquet de vitamina D, de vitamina C, també.
Un suquet cada dia, natural, no passa res.
No.
De fet, és aconsellable.
Depèn. És aconsellable en general per tot, però segons quin tipus de pedres tinguis, un suquet cada dia no te convé, perquè el suquet té àcido cítrico, i l'àcido cítrico canvia el pH de l'orina, perquè aquest àcid s'elimina per orina. Llavors es canvia el pH de l'orina, i en canviar el pH de l'orina, segons quin tipus de pedres tinguis, no te convé. Però segons quin tipus no t'importa. Igual que l'aigua en gas. En general, hem de dir que no és l'aigua convenient per no fer pedres, hem de dir això. Però després, segons el tipus que hi ha, n'hi ha pacients que diu, tu bebe tota l'aigua con gas que quieras, perquè el carbònico, àcido carbònico, no te farà mal. En canvi, n'hi ha tipus de pedres que dius, mira, millor limita la quantitat de carbònic, si te prens un dia no passa res, però limita la quantitat de carbònic que prens.
Que l'aigua con gas està parant de moda, no, doctor?
Sí.
Glubus allà, però que tens classe, no? Aigua con gas.
Sí, bueno, sí, que no, vas a un bar, amb mi no t'has de prendre un aigua, has de prendre un aigua almenys en gas. Vull dir, no te digo jo un gin tònic, però almenys en gas.
A més de tot, la gota o les infeccions urinàries poden ser un problema a la llarga?
Mira, la gota és l'àcid úric en sang que dona problemes. Això és la gota. La gota predisposa el doble de probabilitat de tenir pedres d'àcid úric. El doble. No vol dir que les tinguis, però el doble. I, efectivament, és una causa directa. I aquest tipus de pedres, efectivament, s'afecta molt per l'aigua en gas. Després, la infecció d'orina s'associa, una infecció d'orina crònica, si s'associa a un tipus de pedra molt particular que crea una infecció també molt particular. I aquestes dues se retroalimenten. És com si les mateixes bacteris construeixin la pedra i visquessin de dins i proliferessin. I llavors això és un cicle que fa que les pedres creixin molt aviat. I unes pedres poden créixer en un any 2, 3, 4 centímetres per una infecció. I vas associar, si has de treure la pedra del tot, perquè si no queden de dins i viuen de dins, i després tractar la infecció durant mesos i aquestes no tornen.
I com són les pedres? Ara a mi me sorprèn bastant, perquè duc bastant d'anys en el món de salut, però que hi ha tipus de pedra. Això, jo no ho havia sentit mai, que havia tipus de pedra.
Una molt grossa, ara t'explicarà el doctor Sabella.
Com són les pedres? Quan arriben a mesurar? Perquè semblen molt petites, però generen molt de problemes. I com se diferencia el tipus de pedra que tens?
Bah, això és un tema superinteressant. Mira, aquí, per començar, he de rompre una lança, que sí, de rompre una lança per en Félix Grases. Félix Grases, aquí està a la universitat, sí. I són superestudiosos de les pedres a nivell de laboratori i a nivell clínic, o sigui, de laboratori d'estudi de la litiasi renal. A més, té el centre de la litiasi renal aquí molt important. Bueno, doncs, ell va fer una classificació de les pedres de ronyó, que és la classificació de Félix Grases, i després n'hi ha una que és d'en Daudon, que és un francès, que en va fer una altra. Bueno, doncs era d'en Daudon, el francès, i tenia el nom Daudon, que és com un més tal. I té molta menys base científica, però va triomfar. I llavors va triomfar més que la d'en Grases. I això és una pena, perquè la d'en Grases és una millor classificació més pràctica i més clara de les litiasis renal. Bueno, n'hi ha dues. En la classificació n'hi ha 14 tipus de pedres. 14 tipus, ¿vale? I tu pots dir de quin tipus és, de què és. Bueno, 14. Són bastantes. Cadascuna les seves particularitats. Llavors, com són? De totes les maneres. Vull dir, una pedra és una pedra, com te la imagines. O sigui, com la sedes carrer. Pot ser un trozo de gravilla, o pot ser una pedra volcànica, o pot ser una pedra brillante, preciosa. Bueno, pues les pedres ronyó, lo mateix. N'hi ha un munt d'aparences, i inclús n'hi ha qualcunes precioses. Totes comencen, siguen petites, i van creixent. Però n'hi ha qualcunes que se tornen d'un color, per exemple, verd, o que se tornen negres, però o blanques, brillantes, brillantes. N'hi ha altres que són molt rugoses. I després n'hi ha tipus que fan com a puntes, fan com a mines d'aquestes de davall de l'aigua, de tal. N'hi ha altres que fan com a capes, que quan les parteixen per la meitat, fan com los aros d'un àrbol. Bueno, són, la veritat, que fa pena romper-les.
I, doctor, igual que un nin li agrada conservar la seva dent, hi ha molta gent que guarda les pedres, que les té, no te diria com un tresor, però que les genera curiositat i les té, no?
Sí, bueno, molta gent diu, me la puedo quedar. I clar, el que passa és que, primer que n'hi ha moltes que són guapes, però hi ha moltes que no diuen res, com les pedres del carrer, igual. Bueno, pues, si se la queden, han de tenir vàries, perquè una part s'ha d'analitzar. La piedra és el cuerpo del delito. O sigui, tu tens la pedra, l'analitzes, i allà de dins està tot. Està tot el compost que s'han juntat i te diuen per què. I si s'analitza bé, que això en gràcies també ho fa molt bé, tens una informació que no pot tenir, sinó, o sigui, has de recuperar aquesta pedra que has fet. Llavors, de vegades tens 10 bosins, doncs el president se'n pot quedar un o dos, però s'ha d'analitzar, és superimportant.
I aquesta anàlisi dona una informació de per què han sortit, que se pot evitar per tenir qualque malaltia vinculant, no?
Això mateix, l'anàlisi te diu la composició general, la composició específica, perquè a vegades és nucleant. La primera pedra, les primeres tres vidres que s'ajunten són d'un tipus, i damunt d'això se pot juntar els altres que no haguessin pogut, si no, i això és molt important, perquè si rentes tot, has de començar evitant un tipus de pedra diferent en el que hi havia. I tu evites el primer, que és el nucleo, i ja no t'ajuta el segon. Llavors, aquest tipus de coses s'ha de tenir en compte. Llavors, ja no sé què anava a dir.
No passa res. Doctor Cervera, la gent, tenim en ment que les pedres són minúscules, però un dia em va dir, hosta, jo n'he arribat a llevar una de mig ronyó.
Sí, claro.
És a dir, s'enxeran de quant de centímetres, doctor?
Vale, pues fins a 10. Jo crec que la més grossa va ser quasi 15 centímetres, que és més de lo que fa un ronyó normal. Un ronyó normal fa 12 centímetres. Bueno, pues aquest ocupava un ronyó, s'havia inflat i ocupava tot l'espai interior del ronyó. Enorme, gigante. Bueno, la qüestió és que les pedres, una vegada comencen a créixer, tenen dues opcions. Continuar cresquent o caure, rodolant, i caure i fer tap. Quan cau un infatap, s'ha acabat, perquè l'has de treure i està morta la piedra. Acabaràs con ella. Però si continuen cresquent, se van adaptant a les cavitats, se van adaptant, no cauen, arriba un moment que ja no poden caure, perquè ja no poden moure-se de ronyó, i continuen cresquent. Si el pacient no té molèsties, o si les aguanta perquè se pensa que és un mal d'esquena, pues creix il·limitadament fins que es penya el ronyó. I si no se'n dona compte i continua, va obstruint el ronyó, però tan lentament que és un malet que ni t'enteres, o sigui que ni t'enteres, que no li fas cas, i en el final perds el ronyó. I n'hi ha molt de casos que després de, pues sí, me hacía daño, pero luego se me pasó, me hizo daño dos años y luego se me pasó. I mires i ja no hi ha ronyó, perquè quan un ronyó li talles l'orina, està uns mesos, o 3-6 mesos, sense poder produir orina, se va perdent, va desapareguent el propi ronyó fins que se transforma en una bossa. Ja no serveix per res.
Uau. I per què fan tant de mal, encara que siguin petitetes? El típic que potser dius, no, és que és areneta, no arriba a la pedra, però fa un maler, que és quan patim el famós còlic nefrític.
Que fa por, només sentir la paraula.
Sí, jo també fa por, perquè he vist tants que digues, digue que me toqui. Pues mira, aquí has dit una cosa superinteressant. Les arenetes. Què són les serenetes? Les serenetes és una paraula que mos han inventat, no sé qui, jo no me l'he inventada, però qualcú s'ha inventat per dir una cosa que hi ha, que ningú ha vist i ningú veurà mai, i que crec que és una pedra. Però això és el que dèiem arenetes, ¿vale? Crec que és una pedra i no l'hem vista, però no existeixen les serenetes. Les pedres molt petites. Les pedres molt petites són arena. Però arenetes, quan siguin dins areneta, diu, ui, no sabe lo que tengo. És vera, és així. És així.
Correcte.
És així. I llavors, per què fan tant de mal? Una areneta pues, no pot fer molt de mal perquè cau i rodola i ja està, passa serena i passa. El mal d'una pedra ve perquè fa tap. Perquè quan cau, tapona la via urinària i clar, l'orina no pot passar. Com que l'orina no pot passar, però se continua produint, la cavitat allà on queda acumulada se va inflant, com un globo que soples, no? Llavors, aquesta distensió de la paret se va tensant, això és el que fa un mal horrible.
I a quina zona afectarà aquest mal quan es produeix aquest taponament del conducte que es treu l'orina? Arriba a sagnar el pacient?
Doncs pues moltes vegades sangra, però més sangra quan... Sangra en dos moments, el pacient. En el moment que la pedra se molla del ronyó, que comença a caure, pum, surt una claveta, un poquet de sang. I és típic que te diuen, vas fer un poquet de sang i va començar un mal horrible. Però només un poquet de sang. I després, el segon punt allà on sangren és quan la pedra avança aviat pel conducte, vull dir, quan estàs a punt de fer-la. allà torna a sangrar, però només. Normalment després en sorina, si la mires al microscopi, sí se veu en analítica una miqueta de sang, però no veu sang fora. I la sang no és la característica més important del còlic renal.
A quina zona afectarà el mal que ens produeix aquest taponament del conducte que s'extreu l'orina? Arriba, bueno, ja en xan de sannat, però com es pot curar el còlic nefrític?
Mira, la zona que afecta és el costat, vull dir, davall de les costelles, és part de...
No la lumbar, que se confon.
Exacte, no darrere, no a les costat de l'esquena, o sigui, si tu te poses la mà a l'esquena, doncs és més probable un mal d'esquena. I a veure que el ronyó està davall, però és més problemàtica. Si te poses mà davant, com si fos la panxa, però la part del costat de la panxa, la part alta del costat de la panxa, és el típic mal de ronyó, que a més se va a poc a poc cap a la ingle. El mal s'estén cap a la ingle, mai cap enrere. Si se'n va cap enrere, és més suggestiu d'esquena. També és vera que quan mos fa mal aquesta part, mos movem cercant una postura. Sempre mos movem i començant a agafar posicions rares. I no és raro que venguin i tinguin dos mals. Un mal d'una banda i un mal de l'altra. I s'ajuntin i confonguin un poc.
Xerrant de possibilitat, doctor, per resoldre aquest problema de càlcul renal. L'opció més fàcil sempre és l'expulsió natural. Això passa sovint, pocs casos. Si no fan res i el cos natural, l'organisme ho extreu, sempre és millor?
Pues mira, és un pacient que ve per la porta amb un còlic renal que tu no saps d'ell, ni ell de tu, ni res de res, més de 50% de probabilitat de que facis la pedra. Vull dir, així sense saber res. Més de 50%. Però una vegada li has fet una foto i sabem quina pedra és, ja és una altra cosa, perquè a mi és la pedra. És com una bola gorda i d'aquesta no sortirà mai, i a lo millor és molt petita i dius, sortirà segur. Llavors, quan treure-la és una opció, és la millor opció. Això normalment és així. Però de vegades treure-la és que no és una opció. Dius, això no va salir nunca, vamos, quan és molt grossa. Després hi ha casos que te sorprenen, però hi ha casos que és evident que no sortirà.
Si és petita, a vegades que fem una micció i dius, ostres, ni m'he adonat. O sí que te n'adones quan passa.
Pues mira, darrer moment en el que la fas, molta de gent ja no se'n dona compte. Per què? Perquè el moment que fa mal de veres és quan fa de tap en el conducte de l'urèter, que és entre el ronyó, cap a la bufeta, que és molt primat, molt primat. En aquest conducte fa tap. I ja el conducte se va inflant i va ajudant a que vagi passant. Quan la pedra, pum, apareix a la bufeta, que és una cavitat molt ampla, gegant per una pedra, apareix allà, ja és mal, se'n va. Llavors, es fes pipí de la bufeta cap a de fora, és un canyo, és una tuberia molt més ampla. I per allà, normalment, no se nota la pedra, surt tota sola. Llavors, jo els dic que sempre, una cosa, que han tingut més d'un còlic o una vegada, ja li dic, si tornes a tenir una cosa prescuda, fer pipí allà on puguis veure el pipí que ha sortit, un pot transparent, o mires, i després ho tires, però mires, i si surt mig gra d'arròs, que serà una cosa petita, perquè si l'ha fet tan aviat serà petita, agafes.
Doctor, hi existeix medicació que pugui ajudar a extreure una pedra?
Existeix medicació que pot ajudar, sí, però només és efectiva, és molt poca, s'ha provat moltes coses. Però clar, tu penses que és una pedra trascada en el camí, no sé quina pastilla has de prendre per treure una pedra del camí, vull dir, amb una pastilla és molt difícil. Però és vera que n'hi ha pastilles que relaxen un poc la musculatura de la darrera part de la via urinària i poden ajudar, però només són efectives en pedres petites i que estan a la part baixa ja. Les pedres un poc més grosses o... més, que encara estan en la part alta del conducte, aquesta medicació no serveix.
I les zones de xoc funcionen? El que es coneix com a litotrícia, aquestes zones que quan després teòricament es pulsaran per l'orina en petits fragments.
Sí, les zones de xoc són una tecnologia de fa molt d'anys i és una... funciona per rompre, per fragmentar i pulveritzar una pedra des de fora. Sí, funciona, però el més important en cada tècnica és indicar el cas adequat. No emplear el que no toca quan no toca, perquè llavors sí que no funciona.
Doctor, arribats en aquest punt, introduïm l'important testimoni d'un pacient seu que sap el que és tenir pedres. Bon dia, Jaume, com està?
Què tal? Bon dia, aquí està.
Ben, quan es va donar compte vostè que tenia càlculs renals? Fa molt d'anys, perquè crec que ha tingut fins a 7 pedres.
Sí, vaig començar quan era molt jove, jo tenia 20 anys, i vaig tenir un primer atac d'arenilles, que era fora d'aquí, i bueno, llavors vaig tenir una sèrie d'atacs d'arenilles cada 4 o 5 anys, i bueno, no em feia sa pedra o sa arenilla, i bueno, després ja passava, no? Però ja farà 2 anys vaig tenir un episodi de molt malestar, vòmits i mal de a sa banda de ronyó, i entonces, bueno, vaig anar a veure en Toni, i va resultar que tenia 7 o 8 pedres, i a partir d'aquí, bueno, va operar de manera tremendament senzilla, però molt professional, que no em vaig dar compte de res, pràcticament. Ni siquiera sé on tinc la ferida que em va fer per ficar separat o què, per treure les pedres, però va ser... Això és el meu, diguéssim, trajectori de cantera de pedres.
I com es troba actualment? Té por que torni a tenir pedres? Hi ha moltes opcions que es tornin a crear. Què li va dir, doctor?
Sí, evidentment. El que passa és que faig un cert règim, diguéssim, de moraigo, que antes no en bevia molta, no prenc sal, o prenc poca sal. Quan faig un pa amb oli pneumàtic, no li pot sal, per exemple.
És important, ja ho hem dit.
Però sí que, diguéssim, he moderat també el consum d'alcohol social. Quan vas a fer un dinar a la tarda, pues prenc menys alcohol. No tinc tanta necessitat, no sé si és perquè he dit, no va bé això fora, entonces antes sí me quedava fent bon vi, ara no. Puc beure aigua, puc beure una Coca-Cola. I entonces bé, va bé. A l'edat que tens jo, pues, he de cuidar la vinya un poc. Va bé, però molt bé.
Aquí tenim el doctor, si el vol saludar, que ens està fent una classe magistral sobre càlculs renals. L'està sentint ara mateix.
Hola, Jaume.
Sí. Què tal, doctor Antonio, amigo Cervera? Bueno, jo només tinc que dir una cosa a Antonio, ho sap, que és una persona tremendament senzilla, la qual fa que sigui una persona intel·ligent i té uns avances professionals que jo crec que n'hi ha, perquè no, jo he tingut parents meus, germans meus, tios meus, que han tingut aquests temes fa molts anys, no? I, bueno, hi havia operacions invasives, que estaven 15 dies en l'hospital, bueno, etcètera, etcètera. I el d'Antoni, jo va ser operar-me un dia que era sobre baixa i me van operar, bueno, una hora i pico a dues, van ingressar a la UBI aquesta que era preventiva i el sent demà de matí va venir per Antoni, aquí hi ha les pedres, estàs bé, no sé què, ara espero un poc i tal, i parlant de l'alegria que jo tenia de les pedres fora, i ensalçant sempre la figura del metge, perquè el pacient sempre és proclive a ensalçar el metge, jo vaig dir, és que en Toni ho ha fet molt bé, en el fons de tot. No és que sigui un error, és que ho fa molt bé. I bueno, a partir d'aquí, xerrant, dic, ui, i ara tu, Inca, dic, no, jo visc aquí de vora, aquí, a 500 metres. Ah, i no, vete'n tranquil·lament de casa teva. I me vaig anar de subi directament a casa nostra. És a dir, això te pot dir la magnífica... El petit procés que vaig...
Va fer bona feina,
fer... Bona feina, cosa nuda. No vaig fer ni planta, siquiera. I vaig anar a Canostra, jo vaig estar un dia dos un poc tèrbol, perquè estava, diguéssim, sense anestèsia, però vamos, va ser un fet inèdit per jo, i sobretot, clar, no té més que en Antoni, si fos val, li posaria una plaça, quasi.
Doctor, van de convidar qualque cosa per en Jaume?
No, és duro, Jaume és duro, és un bon pacient, Jaume, és un tio duro.
Moltes gràcies, Jaume Fluixà, pacient del doctor Cervera, que ha tingut cap corrents. Gràcies.
Gràcies, Jaume.
Gran doctor Cervera, gran doctor Cervera. Vinga, Toni, abraçada, adeu.
Una abraçada, adeu.
Feim una petita aturada per a seguir enxerant de pedres calculades i amb més testimonis en uns instants de Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Seguim xerrant de càlcul renal, hem xerrat de com expulsar-les naturalment, com fer ones de xoc, però ara anem a la cirurgia, que és l'altra opció i que és la que ha comentat el pacient Jaume, i que té un nom complicat, que és nefrolitomia percutània amb irrigació, i que, a més, el doctor Cervera és pioner perquè ha modificat una miqueta la tècnica i ha aconseguit un gran èxit que s'està copiant, que ell està formant arreu del món a metges fent vídeos que ell explicarà millor que ningú. A veure, doctor, com ha estat aquest canvi?
Bueno, men, com ho explico? La cirurgia se diu nefrolitotomia percutània. És nefro, rinyon, lito, pedra, tomia, fer un tall, i percutània, un tall petit a través de la pell. Llavors, aquesta operació se va començar a fer en els anys 80, però a Espanya, més o menys, a partir dels 95, és realment quan va arribar, i ja a partir dels anys 2000 ja se va generalitzar bastant. La qüestió és que, bueno, generalitzar, diguéssim que en cada centre de referència n'hi ha, se fa. La qüestió, el que jo he fet és fer aquesta cirurgia se fa com tantes altres, endoscòpicament, amb aigua, i l'aigua circula, com les artroscòpies, tantes cirurgies que has de circular aigua per veure. Llavors, el que jo he fet és invertir el circuit d'aigua, vull dir, amb un dispositiu realment no existeix, l'he hagut de dissenyar. Estic empleant, ara, com que no existeix el dispositiu ideal, estic empleant un dispositiu que ja existeix per posar en el mateix lloc, però no per aquesta aplicació, sí, conegut i reconegut per fer el que fem, però posant aigua, invertint el circuit. Si inversió d'aquesta aigua, jo he fet un petit, jo m'agrada la física, he fet un petit estudi també, faig un any i mig que estudia això, i la quantitat d'aigua que circula, les pressions que s'alcancen, i la direcció de l'aigua i les turbulències que creen són molt favorables. Molt favorables. Llavors, jo quan vaig veure això vaig dir, bueno, no puede ser, vamos a ver, jo fa feina a Manacor, ¿vale? És un comarcal. És vera que té molta experiència amb això, és vera que jo ja tenia experiència amb això, que he estat amb els millors aprenent d'ells i que conec la cirurgia, vull dir, no ha sigut una ocurrència, ¿vale? Això és vera. Però, digo, no puede ser, que no se li ha ocurrido a nadie. Perquè jo sé que hi ha hospitals en Xina, perquè tenc contactes de gent que ha anat i tal igual, que només se dediquen amb això, i que fan, n'hi ha gent que fa 20 operacions d'aquestes cada dia, ¿vale? Llavors és impossible. Però jo el que vaig fer, va agafar un avió i me vaig prendre un cafè, perquè si era molt novedosa, digo, esto no puede ser, amb el tio que va inventar la tècnica a Espanya, que a més el coneixem, perquè va formar mon pare, i vaig anar a prendre un cafè amb ell, que ara té 80 anys, i està jubilat, i li digo, vamos a ver, se me ha ocurrido esto, i li va fer un dibuix, li va mostrar, i me va dir, bueno, tío, lo único es porque no se nos ha ocurrido antes, porque por lo demás es muy buena idea. A mí me parece muy buena idea, me dijo. Y digo, pues, collonut. Digo, llavors ara ja tinc la seguretat. A partir d'aquí vaig fer un artícul, vaig fer una comunicació, vaig fer les patentes del material i la vaig comunicar per primera vegada. Aquest artícul va fer un molt petit, perquè simplement per tenir-ho reportat. I vaig comunicar en el gener, i va tenir, bueno, va agradar, perquè realment és, intuïtivament dius, la qüestió, tothom te diu com no se nos ha ocurrido antes, no parecía tan difícil, d'acord? I llavors els temps de la cirurgia s'acorten molt, si acortes els temps de cirurgia, amb aquesta cirurgia van associats a les complicacions de sangrat, llavors has de preveure que les complicacions de sangrat també millorin, però això s'ha d'estudiar. Jo ara per ara només veig que l'ha fet més aviat.
I ha format altres metges com vostè arreu del món en vídeos, en tutorials, que bueno, ha tingut molt d'èxit vostè.
Bueno, ara estic en fase de comunicació. Si tu ara agafes un urolog qualsevol del món i li dius com és esto que hace Cervera, te dirà quién es Cervera, ¿vale? Perquè no ho sabrà. Però estic en fase de difusió. Llavors, és el que dic, ara sí que tenc una sèrie de foros oberts on s'han posat en contacte perquè volen que jo ho conti i faci la descripció de com ho he fet, perquè això els d'Espanya ja ho han sentit i ho han comunicat. Llavors, ara s'ha difusit. I ara tenc dos foros internacionals a Madrid, Urolab i un altre, després tenc una a Cambridge, després tinc una altra a Turín, i que aquesta és una passada, és un curs d'endurologia que per jo és el millor que hi ha a tota Europa i se fa cada any, és una, i tinc el meu espai per mostrar com se fa aquesta cirurgia, i una altra, ara m'ha sortit una en Lago de Como, que també me fa il·lusió, que també m'han enviat, un altre europeu, i per comunicar com funciona això, perquè després crea una controvèrsia i surten dubtes i ara la pressió i no sé què, i clar, jo duc un any estudiant la física, totes les dubtes que me donen, jo fins i tot he fet un estudi experimental amb les dubtes que me faran per tenir-les resoltes d'antes, I justament, només que comunic, és que, en saben més, directament me demanen el que jo ja he pensat perquè fa un any. Llavors, estic preparat per poder defensar aquest avantatge que jo ja veig en el quiròfano.
Totalment, però ja ha operat a qualcun, perquè serà la tècnica.
Sí, clar, molt clar, no? Molta gent, per exemple, en Jaume, i per exemple també en Patxi, que és un altre dels pacients, el doctor Cervera, que ja ens escolten, que és només 5 minuts, estem comentant que és un orgull per la Sanitat Balear tenir un metge que formi altres arreu del món a la seva tècnica millorada. Patxi, com va ser? Bon dia. Com es va donar quan tenia càlculs, vostè?
Hola, què tal? Bon dia.
Com va ser el seu
cas? El meu cas, jo mai, perquè jo tinc ara 46 anys, jo mai de sa vida me pensava que podria desenvolupar una malaltia com aquesta. Això va començar perquè, duia uns dies que tenia mal d'esquena, i jo pensava, això potser hagués estat un sobreesforç o el que és, però un dia de matí me va pegar un atac tan fort, que no podia ni vestir-me, i vaig haver d'anar corrents a l'hospital, i ja ells tot d'una me van dir aquí hi ha un còlic nefrític.
I què va fer?
No m'esperava.
Quin tractament va fer i quina qualitat de vida té ara?
Bueno, a mi, la cosa ha canviat moltíssim, perquè jo sí que era una persona que, sí que fas esport, però pel ritme de vida que duim avui en dia, no penses que has de beure aquests dos llitres que mos recomana el metge, i jo bevia de tant en quan tens set, però ara no. Ara ja tu ja tens consciència de que has de beure un mínim cada dia per estar bé.
I té por, Patxi, que li tornin a sortir? No sé què li ha dit el doctor Cervera, perquè, evidentment, una persona que ha anat enguda crec que té molta opció de tenir-ne, si no canvia els seus hàbits, lògicament.
Perdoni, que no les contacta.
Si té por que torni a sortir pedres al seu organisme.
No és que tinguis por, però sí que estàs... I no és que tinguis tampoc la mosca darrere l'orella, no? És que, però sí que penses que t'has de cuidar, que has de canviar els teus hàbits de vida, i això d'una manera... Primer ho fas de manera conscient, però després ja ho tens de manera inconscient. Tu cada matí omps la cantimplora d'aigua, te la dus a la teva feina i saps que quan has de beure.
Doctor Cervera, el cas d'en Patxi és diferent al d'en Jaume, que era una persona més gran. En Patxi és jove, 46 anys. Què destacaria del seu cas?
No té res a veure. Eren dos casos totalment diferents. En Jaume tenia una pedrera i tenia el ronyó taponat lentament, ja tenia mal i el mal era molt poc, i el ronyó s'estava deteriorant i la funció del seu ronyó estava mal i ell estava decaigut i en mal estat general, tenia com poc ànim per això, però la sang no se detallava i la seva cirurgia va ser molt més voluminosa, diguéssim. En canvi, en Patxi tenia una pedra molt petita, superpetita, no sé, feia 6 mil·límetres, no me'n record, però li havia caigut en meitat del conducte i li va fer una cosa molt especial, i és que va fer un forat en el conducte, de l'ureter. Llavors, tota l'orina que venia de dalt sortia per forat i li invadia els teixits que envoltant. I això fa un mal totalment diferent d'escòlico. No és un mal de distensió del teixit, és un mal més difícil de treure. Vull dir, és un mal, molt fotut. I, a més, tu saps una cosa, aquesta pedra no hi ha res que l'empengui. L'orina ja no l'empeny, perquè l'orina té una sortida. Aquesta pedra no sortirà mai. Aquest tipus de pacients, vull dir...
No,
és un desastre. Vull dir, tu penses això, en la selva se mueren, perquè no tenen solució. Llavors, sí o sí l'has de treure, i, a més, l'has de seure amb un conducte que està fora d'edat, és molt delicat. Tenia trampa, perquè tu veus la pedra molt petita i dius, este és fàcil. No, era un cas con trampa. Va anar bé, però era un cas con trampa.
Patxi, es va posar en bones mans, idò.
Sí, això sembla. Jo sabia, però no sabia tant, eh? Sí que sabia, perquè això sí que me va explicar el doctor Cervera, que els renyons, arreu dels renyons sí que havia orina, que era perquè havia foradat, la pedra havia foradat aquest conducte.
I ara la qualitat de vida no ha tingut tornar mai, es fa control, està bé?
Sí, mam, ara el que penses és que bé que s'està quan s'està bé.
Sí, que no ho posem en valor fins que estan malament.
Clar, i això no ho penses mai fins que t'arriba una malaltia d'aquestes o aquesta situació, no? Però ara la veritat és que molt bé i tractes de cuidar-te i d'estar bé, perquè és molt important.
I do, Patxi, el deixant, que ens consta que és professor, gràcies per intervenir al nostre programa a IBT Ràdio Via Saludable i celebrant que estigui bé. Gràcies i fins una altra.
No, moltes gràcies a vosaltres i al doctor, per suposat.
Gràcies.
Gràcies, Patxi.
Gràcies.
A veure, doctor, la darrera qüestió, que és un poquet també de didàctica, perquè hi haurà qui dirà, prement les pedres perquè les tracta l'uròleg, si surten el ronyó, que és el nefròleg, i després hi ha pedres que són a la vesícula. La gent confon pedres, i no és el mateix. I hem de fer un poc de pedagogia per acabar.
Vale, entre l'uròleg i el nefròleg, vale? L'uròleg tracta tota la part quirúrgica de la via urinària, vale? Si tens una pedra de treure, el nefròleg no te la traurà un uròleg. Això és 100%. I la part mèdica del ronyó la du el nefròleg. Per exemple, si tens hipertensió, perquè el ronyó no va bé. Si la funció del ronyó no funciona bé. Si, si tens un problema de neurològic, perquè el ronyó no va bé. Tot això ho tracta el nefròleg. Què passa? Que una cristal·lització de pedres dins del ronyó, bueno, pues pot estar un poquet enmig. Entra de dins del plàning de l'uròleg, vull dir, en el plan d'estudios d'urologia, entra, i també en el de nefrologia, en el qual és un tema allà on se posen ficar tots dos.
I no confonda càlculs renals amb càlculs biliars. No?
Bueno, això és que només s'apareix la paraula càlcul, vull dir, és una pedra, però està dins la vesícula biliar, que està un palmo del rinyon, està de vores fetge, dona problemes de fetge, no se causen...
Ho lleva un cirurgià, no?
Ho lleva un cirurgià general, ho trata un cirurgià general, i no té res... Bueno, la bufeta de Zafel, la bufeta... No, no té res a veure, vull dir... És una patologia absolutament diferent, i un que té pedres a vesícula biliar té exactament les mateixes probabilitats de tenir pedres que qualsevol persona del carrer.
Doctor Toni Cervera, uròleg expert en càlculs renals, i enhorabona per part d'aquest programa, per aquesta tècnica que l'ha modificada vostra i que està sent unita arreu del món. Enhorabona i fins una altra. Gràcies.
Gràcies, gràcies.
Laura, en aquest cap de setmana que queda poquet ja, que no te trobis pedres en el
no,
teu camí.
No, esperen que no.
Gràcies, passa bon,
gràcies, Carles,
bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve.
Sentido ahora.